Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Us parlem avui des de l'estadi de Cornellà al Prat, programa especial per celebrar els 125 anys del Reial Club Deportiu Espanyol. Així que moltes felicitats d'entrada a tots els pericos. 125 anys porta aquesta meravellosa minoria vivint la força d'un sentiment, vivint, com diu la lletra de l'himne d'aquest 125 aniversari, aquest amor indestructible, en els bons i en els mals moments que de tot hi ha hagut en tots aquests anys d'història. Copes del Rei conquerides, ascensos i descensos, les finals europees viscudes, haver de dir adeu a Sarrià per obrir les portes anys més tard d'aquest preciós escenari que és Cornellà al Prat, des d'on es parlem avui, i anar passant de pares a fills les batalletes i les experiències viscudes de la mà del Ricardo Zamora, Julián Arcas, Antonio Argilés, Dani Solsona, Rafa Marañón, Tomi Encono, Dani Jarque, la Ter Capità, Raúl Tamudo i tants i tants d'altres, que 125 anys d'història donen per molt. Club fundador de la Lliga, cinquè equip amb més presències a primera divisió i, afortunadament, aquesta celebració enganxa el club en un magnífic moment. L'equip funciona, està cinquè a la classificació i, a nivell institucional, el club viu un moment il·lusionant amb l'arribada de la nova propietat. De seguida parlem del passat, del present i del futur de l'Espanyol amb els nostres convidats. Programa avui dedicat a l'Espanyol. No perdem de vista l'actualitat de la jornada. El Barça avui sessió voluntària de treball. Han anat 11 futbolistes, entre ells Lewandowski, que tornaria a la convocatòria per rebre a l'Elx diumenge. Christensen, seriós dubte. Lamine Yamal arrossega lleugeres molèsties al pubis. S'ha d'anar controlant la situació. La jutge del cas Negreira cita el Barça com a investigat. Declararà la vicepresidenta Elena Fort el 27 de gener. Al Real Madrid, a Carvajal, li han fet una artroscòpia al genoll dret. Estarà entre 2 i 3 mesos de baixa. El Girona juga avui partit de Copa. Constància d'Inca Girona a partir de les 7 de la tarda. Tenim partit de tornada de les semifinals de la Nations League femenina, Suècia-Espanya, a les 7, amb 4-0 per les de Sònia Bermúdez del partit d'anada. En bàsquet avui tenim partit d'Eurolliga, Barça-Olimpia-Milano, a partir de 2:15. I el Masters 1000 de París avui debuta Alcaraz contra el nord-americà Cameron Norrie. Tenim pregunta, com sempre, del dia Esports COPE. Avui només una pregunta dedicada a l'Espanyol. Us demanem que voteu pel futbolista més important de la història de l'Espanyol. Només hem pogut posar 4 opcions, que són Dani Solsona, Marañón, Ricardo Zamora i Tamudo. Dani Solsona, 15%, Marañón, 10%, Ricardo Zamora, 35%, Raúl Tamudo, el més votat, amb el 40% dels vots. Marc Peires està al control central, el Sergio López, aquí a la cura del so, a l'estadi de Cornellà al Prat, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota que avui és blanc i blava, ja roda Esports COPE.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià.
Sona d'entrada l'himne del 125 aniversari de l'Espanyol, aquest amor indestructible que ha composat Cris Juanico i que amb aquest himne de fons ens servirà per presentar la taula que tenim aquí muntada per parlar d'aquest 125 aniversari de l'Espanyol des de Cornellà al Prat. Presento la taula amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, què tal? Bona tarda.
Joan Pallori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ens acompanya també el company del diari Ivan Molero, que el anem trucant durant la temporada i ens fa molta il·lusió que estigui avui amb nosaltres també. Què tal, Ivan?
Bona tarda, la il·lusió és meva.
Gràcies per venir. Ens acompanya l'expresident de l'Espanyol, Joan Culellet. Joan, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com tenim el cos? Com t'has aixecat aquest matí? Un dia molt especial, Joan.
Home, sí, de celebració. I, home, és bo que l'Espanyol vagi a fer anys. Quan m'emprenyo és quan els faig jo, ja. Però, bueno, si els fa l'Espanyol, ho celebrem.
Molt bé. I la teva sensació avui quina és? Tens una sensació d'alegria?
Bueno, doncs depèn. A veure, a nivell institucional, orgullós, content de tot això que celebrem. A nivell esportiu, jo feia anys que no veia l'equip jugar tan bé com està jugant ara. Estem contents, estem feliços, estem amb il·lusió. A veure si l'any que ve ho rematem sortint del territori.
Parlarem de tot, eh? Ara sentíem les notes del nou himne del 75 aniversari. Està bé, eh? Està
pell,
bé.
Pell de gallina. Està pell xulo, de gallina. Eh? Això s'hauria de posar en els col·legis, sí, abans d'entrar.
Costarà.
I ens acompanya també, el truquem molt sovint, a Sports Cope, un mite de l'espanyolisme, un dels futbolistes més importants de la història de l'Espanyol, com és el Dani Solsona. Què tal, Dani? Bona tarda.
Bona tarda.
Fa molts anys que parlem de l'Espanyol, eh? I amb bons moments, mal moments, 125 anys d'història donen per molt, Dani, eh?
I espera't. El passa que alguns igual ja no tindrem temps de veure, però... Home, 125 anys, déu-n'hi-do, eh? Sí, i hi ha hagut de tot, evidentment, hi ha hagut de tot. Coses bones, no tan bones, però sempre un s'ha de quedar amb les bones, eh? Perquè les dolentes s'han d'aparcar una mica. Mm. Bueno, anem a... I ara il·lusionats, com deia el Joan, il·lusionats pel que estan fent els jugadors, i amb els peus a terra, ser prudents. Bé. És veritat que han arrencat bé, però, escolta, això és llarg. I com que ja n'hem vist de tots els colors, doncs és millor ser pacient, prudent, però amb la il·lusió i veient les sensacions que està tenint l'equip, sí.
Molt bé. Al tram final de l'especial parlarem una mica de batalletes, de la història de l'Espanyol, de les vostres pròpies vivències, però començarem pel present, perquè tenim aquí, ens acompanya un futbolista del primer equip, que és el Roberto Fernández. Ens passem al castellà perquè ens pugui entendre el Roberto. Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por la visita, ¿eh?
Nada, hombre, encantado de estar aquí.
Es un día muy especial, se palpa, ¿no?
Sí, Roberto. Hombre, claro. La verdad que se palpa, da igual el tiempo que esté, se sabe la importancia del día que hoy, de la historia que hace este club y encantado de estar aquí.
Bueno, y qué bien que este día coincide con un magnífico equipo del club, después hablaremos, pero del primer equipo. Estáis, habéis empezado muy bien la temporada, Roberto.
Sí, la verdad que mejor es imposible, ¿no? Yo creo que ya se merecía este club bastante alegría y de momento nosotros queremos transmitirle a la afición eso, que estén tranquilos, que vamos a seguir dándolo todo para que este año siga siendo así de bonito.
El otro día, con la fiesta del 125 aniversario en el partido contra el Elche, había un ambiente extraordinario. Yo estoy prácticamente convencido que el míster utilizó ese argumento para motivaros todavía más si cabe de cara al partido, ¿no?
No, yo creo que ya con el día que era...
No hacía falta.
Quien no tuviera motivación es porque no tiene sangre en las venas, ¿no? Pero sí, fue un día increíble y con un broche final que fue ya con la victoria y una pedazo de fiesta.
Un poco dónde está la clave, porque el equipo está funcionando tan bien esta temporada, Roberto, porque es verdad que ha habido cambios, ha venido mucha gente nueva, pero bueno, hay una base del equipo que estaba la temporada pasada también.
Yo creo que al final en este equipo no hay egoísmo, hacemos todo caso a lo que diga el míster y tenemos que ir todo a una, que lo estamos haciendo y está dando resultados.
El míster lanza el mensaje de, bueno, calma, como decía Dani, pies en el suelo, esto es muy largo. Pero la gente es normal, la gente os ve ahí arriba, coge el diario, ve la clasificación y se ilusiona rápido.
Bueno, es normal, que disfruten, que llevan tiempo sin ver al Español en la tabla de clasificación tan alto, y que disfruten, y nosotros pues claramente, como dice el míster, los pies en el suelo, yendo partido a partido e intentaremos dar la mejor alegría posible.
¿Cuánto te dura el cansancio después de un partido con lo que corres? Yo no había visto un delantero correr así en mi vida, vamos.
Bueno, es verdad que cuando llego a casa estoy casi muerto, pero bueno, al día siguiente ya recupero con los fisios y todo. Y gracias a Dios, pues tengo un cuerpo que recupero fácil y tampoco tengo muchos problemas.
Le dijiste a tu agente a final de temporada, yo haz lo que quieras, Aitor, pero yo me quiero quedar en el Español. Negocia lo que quieras con el Sporting de Braga, pero yo me quiero quedar en el Español. Te fuiste al Europeo Sub-21, me quiero quedar en el Español. ¿Por qué?
Pues que la verdad que desde el primer momento que llegué aquí, tuve un vínculo, no sé cómo llamar la palabra, que me transmitió esa energía positiva, eso de decir, yo aquí voy a hacer grandes cosas, yo voy a ayudar al club y me sentía identificado con este club, ¿no? Y la verdad que me vino así, no tenía claro otra cosa, no quería probar otras cosas porque tenía claro que aquí, si firmaba varios años, podía estar bastante bien aquí.
Hola, Roberto. Yo lo que me pregunto, este año tienes más competencia, bueno, ahora puedo estar lesionado, pero eso imagino que también te da alas, ¿no? Porque al final estás jugando, estás con Quique García, Pere Milla en su mejor versión. Sin embargo, usted sigue siendo titular.
Bueno, yo intento trabajar para eso, para, como cada jugador, para ganarse la titularidad y luego el fin de semana dejarlo todo en el campo. Es verdad que ya en este tramo que llamo de liga no he tenido mucha oportunidad de cara a puerta, pero bueno, lo están haciendo otros y al final es un equipo y cada uno que aporte cuando tenga que aportar y lo estamos haciendo todo perfecto.
Aunque te has cambiado de dorsal, te siguen llamando Tokerton en el vestuario.
Sí, eso ya se ha quedado así. Ese ya, hasta en el nombre de la Play tengo puesto Tokerton, imagínate.
¿Te obsesiona un poco eso de que lleves pocos goles, solo uno?
No, al principio quizás sí, pero cuando metí a Caigo en Mallorca es verdad que luego dije, bueno, calma, el equipo está bien, porque si al final el equipo está perdiendo y tal, pues sí sienta a lo mejor más presión de que tengas que ayudar. Pero bueno, al final yo lo que tengo muy claro es que cuando el balón esté ahí en el área, la tengo que enchufar y estoy tranquilo que cuando me lleguen pues irán adentro.
Está aquí Dani Solsona, Roberto... Era un futbolista, bueno, Joan lo habrá visto jugar bastante más que yo por una cuestión de edad, sensacional, un centrocampista de aquellos que los delanteros agradecéis, que te la ponía en el sitio, bien.
Me llevaría 15 goles. No, es que busca Digui.
No, pero es una bendición tener a un delantero como él, ¿no? Que se vacía tanto.
Sí. Sí, sí, pero voy a poner un poco... No, que me parece bien.
Que no se levante y se vaya, ¿eh?
No. Pero mi manera de ver el fútbol me parece sensacional que el delantero trabaje, luche, corra, vaya, trabaje para el equipo, o sea, puede aprovechar el de segunda línea, que llega, que sea. Está muy bien. Pero al final, ¿cuántos goles has hecho?
Ya, sí, claro.
Al final cuenta eso. Que trabaja para el equipo, sin ninguna duda. Que se puede aprovechar Puado, o si llega Edu Espósito, o si llega algún otro jugador, Romero, que va por la banda, o que sea, me parece cojonudo. Pero yo a los delanteros...
¿Te está metiendo presión, Roberto?
No. Pero a los delanteros...
Sí.
Hostia, el año pasado metió 6 goles, en 19 partidos, o así, me parece que tal. Bueno, está bien.
Sí, está bien.
Ahora empieza otra temporada. Y ahora empieza otra temporada y los delanteros viven de eso. Viven de eso. Es que decir otra cosa, no, sí, me parece muy bien. Oye, teníamos a Vélez, teníamos a Chedira, teníamos a Cardona, tuvimos a dos antes. ¿Cuántos goles? Vélez, 1. Chedira, 1.
¿Eso te marca dónde
no trabajaba? ¿No corría Vélez?
Sí.
¿No trabajaba? Sí.
Sí, sí.
Pero... Al final, lo que cuenta es eso, y yo lo que espero, que de aquí a final de temporada, evidentemente que hará goles, porque además está cerca de meterlos, está cerca, pero a veces, y acabó. Tanto trabajo, a lo mejor en los momentos que tienes que hacer la carrera aquella definitiva, a lo mejor de tanto trabajo, ahí te falta un poco de
fuerza. ¿Eso lo notas?
Sí. No, él no, porque está fuerte. Pero...
A ver, es verdad que hay ciertas acciones que a lo mejor viene de tener una presión o algo de alta intensidad y a lo mejor la robamos para arriba. Es verdad que algunas acciones te cuestan llegar, pero eso al final tiene que hacer un poco más de sombra, que también supongo que con la experiencia, con los años, pues lo ganaré.
Además, yo tengo la sensación de que este año el equipo genera más que el año pasado. Se ha cambiado un poquito la forma de jugar, pero este año el equipo va más para arriba, genera más acciones ofensivas que el año pasado.
¿Lo notas también? Sí, 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 se nota. Lo notamos todos, ¿no? Al final, el año pasado teníamos una ocasión por partido o algo y este año estamos teniendo bastantes más. Es verdad que este año parece que los porteros con nosotros lo estamos haciendo internacional a todos. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que lleguen más ocasiones.
Joan, ¿este año ves los partidos más tranquilo que el año pasado o qué?
Sí, sí, hombre, la verdad es que sí. Yo, los que me conocen ya saben, yo por ejemplo los partidos en campo contrario, aquí no fallo ningún partido, pero en campo contrario ni los veía. Paraba la tele, me iba a la calle, paraba el teléfono, lo paraba todo, no quería saber nada, porque siempre estás con el ay, 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 si nos meten el 1-0, ay, ay. Y ahora la verdad es que lo miro con tranquilidad. Puedes perder, puedes ir a Vitoria y puedes perder, pero puedes ganar 0-2 como en Oviedo. Sabes que va a ser muy difícil que te marquen goles, va a ser muy difícil que te ganen. Van a estar luchando, van a estar... Yo lo que veo es un equipo... muy compactada. Yo no soy técnico como Dani Solsona, que hace sus tertulias y hace sus análisis y seguro que los hace muy bien. Yo desde fuera, lo que veo, desde mi ignorancia técnica, es que no hay ni un jugador que destaque mucho por encima de los otros, porque incluso los mejores clubes del mundo, los de aquí al lado ya sabemos que tienen. En Madrid tienen al que tienen el otro. Y aquí no ves nadie que destaque mucho por encima. No hay nadie que diga, este me va a solucionar el problema. Este sí. Se va... No, pero como equipo, como grupo, como veo un equipo muy trabajado, que cuesta mucho ganarnos, que... Yo hacía años que no veía jugar el equipo así. Vienes a jugar aquí, que siempre venías ay, 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 acojonado, que si te ganan, que si vas a bajar a segunda, que a ver qué ha hecho el que está detrás tuyo, y vienes aquí ahora y dices, hostia, pero juegas con una tranquilidad. Claro. Y bueno, pues esto la verdad es que te da ilusión y te da esperanzas.
Y esto con lo que dice el presidente, ¿es cuestión de Manolo principalmente? ¿Es que os ha inculcado algo que habéis hecho un cambio de chip en la cabeza?
No, él siempre, lo que nos ha dicho y lo tenía siempre bastante claro, es que éramos mejores de lo que nosotros nos creíamos. Lo venía diciendo desde el año pasado. Y este año ya de primera hora él sabía el equipo que tenía, sabía lo que podíamos dar y decía que teníamos que acostumbrarnos a ganar. Porque si el equipo se acostumbra a ganar, coge más confianza y el equipo con confianza, pues somos toros.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21 minuts, 21, jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke. És un homenatge molt maco, partit rere partit. Joan, han passat molts anys ja de la desgràcia, però
sí, sí, la veritat.
Posa la pell de gallina, encara sí, venir sí, aquí i aplaudir al minut 21.
La veritat és que sí, jo tinc una mania i sempre, quan arriba el minut 21 i tothom comença a aplaudir, jo sempre miro l'afició rival. I la majoria, et diria que hi ha hagut alguna, inclús alguns que han vingut, alguns d'aquí de Catalunya que han anat a jugar a la Ciutat Esportiva i que no ho han seguit, però m'agrada mirar sempre l'afició rival quan arriba el minut 21 i també normalment, vull dir que és una cosa que ja no és només a nivell de sentiment de l'espanyol, sinó que és a nivell de tot Espanya de reconeixement. Sí. I no només reconeixement al Dani Harge, que bueno, pues per desgràcia ja fa 16 anys, no?
2009,
no,
sí. 16 anys. Sí.
Pues, No només per ell, sinó que jo crec que l'afició rival també valora que després de 16 anys encara nosaltres estiguem pensant i estiguem recordant i estiguem fent un homenatge en el jugador, no? Això també diu molt de la nostra afició.
Això queda per sempre, això quedarà per sempre, no?
Bueno, sí, sí.
Jo crec que sí.
Aquestes coses al final són espontànies i ja està, i es fa així, des del primer dia es va fer i no sé el que durarà. Però bueno, ja et dic, això diu molt també de l'afició de l'Espanyol.
Sí, volies dir alguna cosa, Dani.
Tinc una pregunta.
Sí, endavant.
Sí. Ah, es fácil.
Que no te apriete tanto como antes. A ver,
no lo ha apretado.
Qué un poquito.
¿Te encuentras más cómodo jugando tú solo o cuando el otro día jugabas con Quique los dos?
Según el partido, ¿eh? Según el partido,
no, el otro día,
según la defensa, como la tengan ellos colocada.
Si juegan, imaginemos que juegan en una línea de cuatro. El partido que jugasteis los dos, que fue el primer partido, fue contra el Oviedo, jugaba en defensa de cuatro. El Oviedo.
Bueno, según, porque al final ya no estás todo el partido que tengas tú que ganar los dos aéreos. Una vez la gano yo, una vez la gana Quique, entonces si la gana él, yo corro el espacio, tengo más libertad a la hora de correr ese espacio. Si gana Quique, uh-huh, por ejemplo, la cara, que por ejemplo, si a lo mejor estoy solo, tengo que ganarla yo, luego tira al espacio, si no tira el otro compañero. Pero bueno, de las dos maneras estoy cómodo y de las dos maneras están dando resultados. Así que...
Molt bé, hem de fer una primera pausa, deixarem que marxi el Roberto. Has comido ya, me imagino que sí, hace rato, ¿no? Sí, nosotros sí. Comemos, ya ves a qué horas, a las 4 de la tarde y tal, me imagino que entreno y ya enseguida a comer. Gracias por venir. La última pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te ha enamorado del español, Roberto? Ya un poco lo apuntabas antes, pero...
Sí, bueno, sí, como he dicho, todo lo que es el club, a nivel de familia, por así decir, como la llamo yo, la afición. Porque hasta que no llega aquí, sabes la afición que tiene el español, pero hasta que no llega no te das realmente cuenta la multitud de gente que hay, sobre todo también cuando vas fuera de casa, es increíble. Y un poco eso, ese sentimiento de pertenencia que tiene toda la gente de este club, y eso es lo que me marcó.
Y los expresidentes también, ¿no?
Roberto, gracias por la visita. Enhorabuena por cómo estáis llevando la temporada y a seguir en esa línea, a seguir currando, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Hacemos una pausa y seguimos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Glòria als herois de l'Espanyol, 11 valents amb un sol cor. Aixeco la copa i així puc brindar pel temps passat i el que vindrà. Glòria als herois que ja no hi són, els que ara juguen i els que juguen.
3:26, seguim en directe des de l'estadi de Cornellà al Prat, celebrant aquest 125 aniversari de l'Espanyol. Deia el Dani Sussona, és el Roberto. Sí que és veritat, de vegades els futbolistes, que normalment els veiem de lluny o per la tele, hi ha alguns que dius, aquest me l'imaginava més alt, o aquest és més petit i tal, Roberto...
Sí, a mi em passava igual. Em veien, deien, hòstia, semblava més petit, i ara em veuen i diuen... Jo és gran.
Ara li has fotut una pressió.
És gran d'edat,
Li has fotut una pressió al xaval.
Tienes que correr menos y meter más goles.
Sí, el resum ha sigut aquest.
És aquest,
Sí, sí. No trabajes tanto...
No he pogut acabar tot, perquè si no li hagués dit... Oye, a veces no hay que correr tanto.
Sí, no li has dit.
Però això és el que li porta passant anys a Puado.
Això de no correr tanto, sí. Ell també ho sap, ho diu per ell,
No.
Però no és de covardes.
No, però, a veure, que fa una feina impagable, sí, home, sí, això ho sabem. Però al final, tot, els delanters han de marcar, que no sé els gols que marcarà d'aquí a final de temporada. Ara en porta un i Quique en porta dos.
Sí, però no és normal que un equip com nosaltres, que està al cinquè de la classificació, el seu nou titular només porti un gol, és veritat, així.
Sí, sí. Avui jo tenia la pedrada d'aquell, el tio que corria més de primera divisió, i he preguntat a les dades, a Optes i aquestes coses, i em diuen, no, mira, a la classificació mitjana de quilòmetres recorreguts en jugadors que juguen més de 70 minuts, és a dir, entre els titulars, el jugador que més corre de tota la lliga és Dolan.
Parles de l'Espanyol només.
No.
De tota la Lliga?
De tota la Lliga, 11 quilòmetres, 559 metres de mitjana. Després Pedri, 11.382. Fornals, Arda Güler i Giuliano. És a dir, que són tots tios de...
Sí,
que
tècnics.
Que saben jugar a futbol.
Sí. Però sorprenent.
Sorprenent, Dolan, sí.
Dani, l'equip està jugant molt bé, està fent molt bona temporada.
Bueno.
No, sí.
Sí, ara dirà, sí, però...
No, quan s'està bé, és veritat, és un bloc que treballa, tots treballen per tots, i això...
Ets manolista o no?
Jo no sóc de ningú.
O sigui que no.
No, ni sí, jo no sóc de ningú. Va. Això no vol dir que jo no reconeixi que ho està fent molt bé.
No, m'agrada, no, sí, a mi tampoc m'agrada això de... No, jo sóc del carro de tal jugador, de tal entrenador. No, no, nosaltres mirem, ho fa bé, bravo, ho fa malament.
Jo sóc de l'Espanyol, i estic de l'Espanyol. Ara hi ha Manolo, que ho està fent molt bé, va agafar l'equip com el va agafar, el va salvar, després el va pujar, bueno, el va...
Mantenir.
Va pujar, el va mantenir i tal. I ara està fent el que està fent.
Era el T5,
escolta,
eh?
Si mires l'alineació, quants canvis de la temporada passada?
Sí, l'11 titular no tants, eh?
Escolta, el Riedel...
El porter.
Hi ha banqueta.
I a dalt, clar, hi ha banqueta.
Quants gols t'han ficat en l'últim quart d'hora, per exemple? Jo diria que cap, o un, com a molt.
Si ha, part de dol, encara està jugant, que ja necessitava descans, també. Tens a Puado, tens ara Roberto, que ja el tenies, tens a Romero, que ja el tenies, Edu Espósito, que ha anat creixent després de la...
L'any passat, Cullet, si no treies l'Omar, no sé ni qui jugava de l'altre dret l'any passat. I ara juga Rubén Sánchez, que ho fa força bé. Tens banqueta.
No cal dir noms, però, clar, l'any passat, quan hi havia canvis, sortien jugadors que aquest any estan cedits. I l'any passat els tenies alguns partits, inclús de titular.
Sí.
Home, es nota molt, naturalment.
No, i que algun que està ara jugant i està rendint de nassos, que és el Pere Milla.
Això,
que sí. L'any passat era un i aquest any és un altre. Vull parlar del tema institucional, sobretot amb tu, Joan, que estem en un moment, jo crec, molt, molt important de la història de l'Espanyol. Fa sensació una mica de punt d'inflexió, no sabem com anirà el tema, però sí que la sensació és que aquesta nova propietat ha caigut de peu al club.
Bueno, a veure, jo crec que en 3 mesos... No, 3 mesos no. 3 mesos que va comprar. 10 dies que han agafat una miqueta el mando, no? Jo crec que encara no podem valorar què passarà i com aniran les coses. Però sí que és veritat que ha creat il·lusió i que, per exemple, amb els temes socials, doncs veus gent, com és el mateix president, doncs que el que fan és empapar-se una miqueta de lo que és el sentiment, però no només el club, sentiment de club, sentiment de terra, la idiosincràsia, la llengua, lo que ha fet aquest senyor en pocs mesos no ha passat durant molts anys. Nosaltres veníem d'una època, ja no diré la meva, però, per exemple, ja des que va començar en Dani, doncs que el club es va obrir molt a tot el tema institucional. A vegades, anys enrere, doncs era una miqueta més difícil tot això, no? Nosaltres mateixos ens llepàvem les ferides i, ui, no, és que no ens volen, és que no, és que hem d'estar, no és que no ens vulguin, és que hem d'anar a la Generalitat, hem d'anar aquí, hem d'anar allà, que no ens voleu, nosaltres estem aquí, perquè som un club català, hem nascut aquí i hem crescut aquí, sí. I tot això no passava, i ens vam obrir molt, i últimament doncs tot això no ha passat, i aquesta gent, ja et dic, jo crec que com a gestors ho faran bé, però com a mínim amb el tema social han trepitjat el carrer, sí. I ahir mateix un company vostre d'un altre mitjà em preguntava, l'Espanyol tindrà més presidents catalans, i com és segur, perquè amb els anys que ens queden per viure segur que n'hi hauran, però que tampoc és tan important, al final has de fer una bona gestió i t'has d'identificar, identificar amb el club, identificar amb la terra d'on ets, i nosaltres que tenim doncs una peculiaritat especial que és la nostra llengua, doncs igual, tot això si ells s'empapen d'això, home, jo crec que ja tenim molt de guanyat.
D'entrada, Ivan, hi ha hagut una, jo crec, una connexió evident, no?, entre aquesta nova propietat i la gent. Veus el president amb la gent abraçant-se quan surt dels partits...
Sí, home, veus l'altre dia ballant el Chipirón, no? Que va, amb això està tot dit. Jo li volia preguntar al Joan, perquè jo sé que la situació és molt diferent, però, ostres, no sé si t'hagués agradat, quan tu vas deixar de ser president, va ser perquè va arribar a Raster, que hagués sigut la transició amb els actuals amos. Jo sé que és ciència-ficció, ho dic en el sentit de que fins i tot mantenen el CEO que hi havia de l'anterior propietat. És a dir, potser vés a saber si t'haguessis mantingut en el Consell, aleshores.
Bueno, no ho sé, això no es pot dir mai, i si les coses haguessin anat més bé o haguessin anat més malament. El que sí que jo crec que un error, i aquí no estic parlant de Joan Cullet, jo crec que va ser un error, és arribar aquí i no empapar-se una miqueta el que estàvem dient, però no només això, sinó de gent del club, gent veterana, gent que sabien com funcionava això, com funcionava el mercat, van arribar i van dir, bueno, doncs una miqueta ja venim ensenyats i no necessitem a ningú, no? Fora tothom i nosaltres fem... Bueno, tothom ha de valorar si això ha sigut bo, si ha sigut dolent durant aquests 10 anys. Hi ha hagut més bé, hi ha hagut que no, potser no tan bé, però sí que és veritat que jo crec que s'havien d'empapar una miqueta de... O sigui, també el factor humà, eh? No estic parlant només perquè s'ha de reconèixer que en aquells moments, en una situació econòmica greu com estàvem, doncs que vingués aquest senyor, el senyor Chen, i que apostés per al club i que ens ajudés a tirar endavant, doncs això té mèrit. Altres clubs han vingut inversors de fora que han sigut uns fantasmes. Jo sempre ho he dit, senyor Chen es pot haver equivocat més o menys. Fantasma no ho ha sigut, perquè els diners els ha posat. Ara, llavors, si ha confiat més o menys en els professionals i tot el que ha passat, ja et dic, cada soci ha de valorar el seu. Però sí que crec que s'havia d'empapar una miqueta del factor humà que té aquest club.
I Dani, això és un club de futbol, es tracta de que la pilota entri, i perquè la pilota entri, contra millors futbolistes tinguis, millor. Vull dir que per fer un salt de qualitat, al final fa falta invertir en l'equip, gastar-se les peles.
Això està clar, i veurem quin és el tarannà de l'Ampeix, perquè sí que és veritat que veníem de Mr. Chen, que ja als darrers moments la gent estava molt neguitosa, molt nerviosa, quan el resultat no anava bé, el partit no se jugava bé, doncs estaven contra la propietat. Per què? Perquè l'home estava molt lluny i tot això. Val. Però a nivell de deute i a nivell de posar diners ha fet el que ha fet. El que passa que amb el món del futbol que esperes, escolta, aviam si compres aquell jugador, aviam si fas bona plantilla, això només limitant-te a el que és estrictament el futbol. No sé valorar, perquè no tenim, perquè Alan Page no ha fet res. Aquesta temporada és la que és, això ja estava organitzat. A partir d'ara, és veritat que l'home ha caigut molt bé, la gent s'ha tranquil·litzat, tot està en calma, dona la coincidència que l'equip està funcionant bé, sí. Doncs això són flors i violes. Molt bé. Vull veure el tarannà d'aquest home, que espero que serà molt positiu, quan les coses vagin malament, quan les coses... que algun dia aniran malament, com tots els equips, que no tens una temporada regular, o sigui, ja tens pujades i baixades, el que passa que ara estàs a la pujada, has fet una puntuació fantàstica i que segurament la seguirem fent, però hi haurà mals moments, si no és aquesta temporada, serà l'altra, el que sigui, i aleshores vull veure aquest home, el tarannà que té. Serà un tarannà de dir, hòstia, portem 7 partits sense guanyar, doncs foto fora l'entrenador. No ho sé,
ja.
Possiblement no ho sé. O, escolta, perquè això acabi de funcionar, aquest projecte, anem a marcar 3 temporades. Aquesta temporada, si quedes aquí, escolta, anem a fer una mica d'esforç, anem a veure quines peces podem portar que encaixin una mica perquè la direcció esportiva, amb el Manol o el que sigui, digui, hòstia, doncs jo tal, tal i tal, i anar creixent una miqueta més, fins que tu puguis competir. Ja no parlo de Champions, no parlo perquè... No, però està allà, a veure la Conference, a veure amb aquests llocs del 8è, el 9è, el 10è, lluitant, i això. Però això ho veurem amb el temps i amb el tarannà de l'Ampeix.
Molt bé, ho anirem veient. 3:37, fem una pausa i seguim parlant una estona més de l'Espanyol des de Cornellà del Prat. L'Espanyol compleix avui 125 anys.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
El dilluns 3 de novembre, Mundo Deportivo celebra la 5ª gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Vamos,
Vinga, seguim des de Cornellà del Prat. Aquest himne, Quique, és el del 75 aniversari,
sí,
no?
Sí, somos españolistas, siempre unidos estamos. Sí, sí, aquest aquí, aquí l'amic del Roberto... Sap de què va.
Somos españolistas, quina és la...
No, l'himne, l'himne, que estava sonant ara, l'himne del 75 aniversari. No, ara ja, ara ja, ara ja, ara ja,
ara ja, ara ja.
La celebració ja ha començat aquest matí i ja hem tingut actes.
Sí, aquí, una oferta floral aquí davant de l'homenatge a l'afició i de més, amb peix, amb John Lauritsen, el gran danès.
L'he vist, me l'he creuat per aquí.
Sí, està igual, eh?
Sí, 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 està bé, tio.
I avui més de 300 convidats...
No tan bé com el Solsona, però està bé.
Més de 300 convidats al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Al capdavant de tots ells, el Perico Salvador Illa. President, alguna cosa a dir? Estàs corprès, amb la presència de Salvador Illa?
Ah, no, home, no. Jo, el Salvador Illa ja ha anat a algun acte de l'Espanyol com a president, eh? Ja va estar, que és el seu municipi, però jo me'n recordo...
A la Roca, sí,
l'aniversari de la Roca estava ell allà.
Amb l'Ampeix, Jaume Collboni, els alcaldes de Cornellà i el Prat, el president del Consell Hospitalari de Deportes, Rodríguez Uribes, 65 exjugadors, el més veterano, José María Rodilla, membre dels Delfines. Després ja ve el Solsona.
No, encara no, no fotis.
Lauritsen, Kameni, Zúñiga, Manolo Zúñiga, no estan ni Clemente ni Camacho, està Paco Flores, i no hi és el Raúl Tamudo, que està enfadat amb l'Espanyol.
Solsona va jugar amb el Julián Arcas, no?
Amb Argilés, Bartolí, Gaudé, Recamant, Sastre, Torres, Coll, Indio, Aguirre i Camps.
I tu la reserva.
Jo estava de suplent.
Escolta, ara que surten noms del passat, expliqueu-me una mica com recordeu els vostres primers anys d'infància de l'Espanyol, per què sou de l'Espanyol... No sé.
Home, és que els meus primers anys és que són amb aquest personatge que hi ha aquí. Sí. Era el meu ídol.
Veus?
Jo encara me'n recordo de petit. Hi havia una botiga aquí a Barcelona. T'ho he dit alguna vegada i no te'n recordes. No sé si era Jorba o una d'aquestes botigues.
Can Jorba. Sí.
No sé, però és que no sé si era aquesta. Que
el Portal de l'Àngel.
Sí, em sembla que sí, però sí. És que jo era molt petit i portaven un jugador del Barça i un de l'Espanyol. El Barça va anar en reixac. I la meva tia, que era una dona doncs, que era com una segona mare, no? La que viu al costat de casa i que és vídua i que sempre està amb nosaltres, m'hi va portar a veure'l. Jo, de ben petit, és que... I em vaig decepcionar una miqueta perquè era tan petit que jo la meva manera anava a veure els Reis Mags sentats en una trolla, saps? I me'l vaig trobar així, dret, i vaig pensar... Hòstia, aquest és en Solsona. Aquest és en Solsona. Però sí, que era una excursió aquella època, venir d'Argentona cap a Barcelona a veure'l. I ja està. Bueno, a veure, l'espanyolisme, doncs, jo crec, com el 90%...
A per la família, o...?
Sí, sí, com el 90% de gent de l'espanyol simpatitzant els socis ve de tradició familiar, per al meu pare.
Home, que ser pari co-argentona té mèrit, eh?
Home, però són molts, allà.
Ara sí, però l'any 70, potser no tants, eh?
Bueno, no, home, no. Jo recordo els primers anys, quan el meu pare no podia anar al futbol per el que sigui, jo anava per les cases, sempre hi havia les tres o quatre famílies que sortien al cotxe d'allà, i jo anava allà a preguntar a veure si hi cabien el cotxe.
Després d'anar a pagar els pijos de Sant Donat.
Sí, com tu, que veníeu a estiuejar. Sí. No, però la veritat és que sí, bueno, els primers anys van ser... Jo el primer jugador que recordo que em va venir, que m'agradava, perquè és el primer que recordo, era el Cayetano Re, que era un delanter centre, suposo.
Aquest sí que era petit.
Sí, sí, molt petit. I ja està, i després ja quan va arribar als anys 70, quan començo a anar a Sarrià el 71, 72, que aquest senyor ja jugava, doncs, bueno, doncs, un ídol, i ara sense voler fer la pilota ni quedar bé, vull dir, tota la vida, el meu número de la sort, el meu... Bueno, que no sé si n'he tingut massa, però sempre ha sigut el número 8, per ell.
Sarrià, vull parlar de Sarrià també, perquè si parlem de l'Espanyol i de 125 anys d'història, hem de parlar de Sarrià, que era un camp... Aquest és preciós, a mi m'encanta aquest camp, però Sarrià tenia una cosa molt especial.
Sí. Clar, jo una mica com el Joan, jo amb 3 anys el meu pare em portava al camp de Sarrià, i em portava perquè el primer partit, amb aquells barrots que hi havia, que eren de fusta, les tanques eren barrots de fusta en aquella època, i jo em posava enmig d'aquells barrots, i clar, el meu pare va veure, diu, hòstia, aquest nen no diu res en tot el partit, doncs pues m'hi va portar un altre dia, i m'hi portava sempre, perquè no deia mai res, jo només mirava i ja està.
Ja deies, este delantero tiene que correr menos y me
no,
más.
Ja, ho vaig veure clar, dic, aquí n'hi ha alguns que corren massa.
Ara, si t'haguessin posat a tu la gespa d'ara,
No sé què hagués passat.
Hòstia, ara que dius això de la gespa, puc explicar una anècdota d'un minut? Quan estàvem a Sarrià, és que una decepció que em va donar ell, no fa massa, em vaig decepcionar molt, perquè a Sarrià, els que se n'en recorden, van fer la tribuna davant de la presidència, la tribuna de dalt va fer el 74, però fins al Mundial del 82 no van fer la de baix. I quan no hi havia la de baix, allò era general. Hi havia la general a Sarrià, després hi havia una paret, que jo a la meva època semblava que fes 3 metres, però devia ser petita, perquè si no, no deixaves veure'ls de darrere. Però els nens ens enfilaven a la paret i separava el que era la general amb gent que estava sentada en bancs de ciment, amb els números pintats allà, i els nens ens assentaven en la paret aquesta. Bueno, famós partit contra el Barça que guanyem 5-2, i després un altre que guanyem 3-0 l'any següent. I aquest senyor agafa la pilota, pum, 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 li surt el porter, se'l regateja i entra amb la pilota caminant a dins de la porteria. I jo, que nen, ja com era i que el havia fet ell, la gent estava apretada, no se m'acudeix res més que saltar de la paret a darrere i començar a córrer per la general amunt i avall cridant gol, 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 que després em van haver d'agafar uns i tornar-me a pujar dalt.
Ja.
Però la meva decepció va ser que en una tertúlia aquest personatge explica que no es va regatejar el porter, que va ser que el camp estava malament i la pilota va botar per sobre.
No ho diguis, això, Dani, no cal dir-ho.
Però com pot ser això? Si jo vaig veure que se'l regatejava, diu, no, la pilota va botar...
Això era una virtut, jo sabia que botaria malament.
Clar.
No, perquè...
Hòstia, dic, no se la...
Però tu saps com estava aquella època a Sarrià? Bueno, a part de que jugar en aquell camp, sent de l'Espanyol de tota la vida, tenir l'oportunitat de debutar, de jugar contra el Barça, home, això era una altra història quan tu ets d'aquell equip, no? Però la gespa no estava en bones condicions i Sarrià no estava en bones condicions, només hi havia gespa pels costats, el que era el centre, a l'àrea, al mig del camp, i això era pràcticament terra. I saps què feien? Quan tallaven la gespa dels cantons, la que havien tallat, llavors anaven pel mig i l'anaven deixant perquè semblés que hòstia,
està bé,
que es veiés verd. Tal. Però bueno, era un camp... I entrenàvem a sota la tribuna moltes vegades. Sí. La tribuna nova, que van fer allà davant.
Sí, sí. Després a la xatarra, Quique.
Això ja va ser... Sí. Bé, que nosaltres anàvem a entrenar. Entrenàvem alguna vegada al camp, a sota la tribuna, a Can Salvi, i després amb una empresa de pintures que es deia Pintures Ivanov, que tenia un camp de gespa, sí, i anàvem a entrenar allà.
Sí, està bé. Hem d'anar acabant. Estaríem parlant hores i hores, però hem d'anar acabant i posarem la rúbrica amb la imatge del nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros, que agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Real Club Deportivo Español de Barcelona. Encara recordo les seves oficines al carrer Còrsega entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. Només en posar noms il·lustres de la història de l'Espanyol ens portaria a 10 minuts d'imatges, al mínim. Al tall d'exemple posaríem Ricardo Zamora, Solsona, Marañón, Tamudo, però també Vicente, Argilés, Bartolí, Sastre, Joanet, Molinos, Lauricen, Tommy Encono, Rodilla, José María, o dirigents com el Manuel Meller, Antonio Baró, Fernando Martorell, o entrenadors com Scopelli, Fernando Dausi, Camacho, Maguregui, Clemente o Santa María, o empleats mítics com el Juan Segura Palomares o Maria Bosch i els seus sisens. Però jo de l'Espanyol em quedo amb Sarrià i les meves experiències de ben petit quan el meu veí del quart B, del carrer Aragó 88, el Pepe Morales, em va convidar a anar amb ell caminant a Sarrià cada 15 dies als finals dels 50 i principis dels 60. Carrer Calàbria amunt, carrer Morales, camp de terra del Morales i el Catalunya, Diagonal, camp del Berguedà també de terra, i Sarrià, amb partits amb sol a les 3 o les 4 de la tarda. Sempre em comprava el típic xupón caramelo, ens col·locàvem a la General d'Empeus, al Gol Sud, a l'esquerra estava la tribuna i el fum dels puros, i a la dreta del Gol Sud el marcador simultani d'Ardo. El senyor Pepe em donava el retall del diari per seguir els partits, el retall i el transistor. Darrere d'aquella petita graderia, piscines i deportes. Diumenges de sol i futbol, la pilota de Sarrià de color beix o marró. Sarrià, en el seu esplendor, per tenir el privilegi de veure els Vicente, porter que se'n va anar després al Real Madrid, Argilés, Bartolí, l'Índio, el Camps, o el privilegi de veure jugar al Barça del Ramallets, l'Olivella, el Gensana, el Kubala, l'Evaristo, o veure en viu el Madrid de Di Stéfano, Busquets i Gento, i un altre equip que m'enamorava llavors, com era les Palmes de Tonono, Guedes, Gilberto i Castellano. I el terreny de joc envoltat d'aficionats en cadira de rodes, o l'Espanyol de la UEFA, que ja em va agafar com a professional de la ràdio. Ho vaig seguir fins a la final, a excepció del partit d'anada de la final contra el Bayer Leverkusen. Aquell dia vaig anar a cobrir la presentació com a entrenador del Barça del Johan Cruyff. Sarrià, diumenges, sol, fum de puros, xupón caramelo, marcador simultani d'Ardo i transistor. Futbol i ràdio.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Tancarem des de Cornellà al Prat, agraint la presència aquí dels nostres convidats. Joan Collet, felicitats i gràcies.
Gràcies a vosaltres i per molts anys. I felicitats a totes les periques, a tots els pericos, els que no hi són i els milers i milers que vindran. Gràcies als èxits que vindran a partir d'ara.
Sí, senyor. Ben dit. Quique, gràcies.
Fins la tarda, adéu.
Dani, un plaer, com sempre. Gràcies per acompanyar-nos.
Adéu, bona tarda.
Ivan Molero, un plaer. Gràcies.
Plaer meu, gràcies.
Tanquem comunicacions des de Cornellà al Prat. Una pausa i després això ho remata el José Luis Gil des d'Estudis Centrals amb la resta de l'actualitat esportiva de la jornada. Des d'aquí és tot. Felicitats a l'Espanyol per molts anys més.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en Cope con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en Cope de 6 a 1 con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. Cope, más voces para escuchar.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gràcies, Joan Valldori i companys. Començarem la recta final d'aquesta edició especial d'Esports Copa en futbol, perquè avui arrenca la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ho fa amb participació catalana. A les 7 de la tarda, al Girona, al camp del Constància. Alberto Díez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Gil. Doncs el Girona s'estrena a la Copa del Rei amb el record de 2024, quan es va quedar a les portes de les semifinals, i d'aquesta última temporada, quan va ser eliminat a la segona ronda pel Logroñés. Una Copa del Rei que li pot anar molt bé al Girona per rodar jugadors, també per seguir millorant, davant el Constància d'Inca, de Tercera Federació. Michel Sánchez és el tècnic del Girona.
Si somies arribar lo més lluny possible, és per lluitar per un títol, és la Copa, és la realitat. Si somies ara mateix un partit important, fa dos anys, en quarts contra el Mallorca, era una possibilitat. Tenim jugadors per fer-lo, jugar cada tres dies, si és per jugar Copa i Lliga, per nosaltres és fàcil. Per mi és una competició que m'agrada molt.
El rival del Girona no ha perdut ni ha encaixat a casa aquesta temporada. Avui veurem una versió del Girona dels menys habituals i futbolistes del planter. Aquest Constància Girona arrenca a les 7 de la tarda.
A aquesta hora arrenca també el Tiempo de Juego per aplicacions i Cope Más, en una jornada on també juguen de primera el València, el Getafe, el Sevilla i la Real Sociedad. Pel que fa al Barça, dos eixos marquen la jornada. El primer, el repàs a l'estat de la infermeria, Elena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs avui, tot i tenir dia lliure, el Barça, 5 titulars del Clàssic han anat a fer entrenament voluntari. Són Koundé, Fermín, Pedri, Eric i Chesney. Un Pedri que, per cert, serà a baixa per sanció contra l'Elx després de veure dos targetes grogues al Bernabéu. A més, també s'han vist els lesionats fent recuperació, com Rafinha, Ter Stegen, Christensen, Olmo i Gavi. En el cas de Christensen, té una petita lesió al sol i és seriós dubte contra l'Elx aquest diumenge. Lamine Yamal, s'ha de parlar un dia més de Lamine Yamal, perquè l'objectiu que té el Barça és recuperar-lo. Ens diuen des del vestidor que té poca cosa, però continua amb lleugeres molèsties fruit de la pubàlgia que arrossega des de principi de temporada, que s'ha de fer un seguiment, que ha de fer uns exercicis amb pautes que li han marcat els fisioterapeutes i els metges i gestionar les càrregues. Jugarà en principi aquest diumenge, però no s'espera que completi tot el partit. Lewandowski tornarà i reapareixerà contra l'Elx. Per tant, doncs es compleixen els terminis que ja vam avançar aquí, que estaria 3 setmanes de baixa per aquesta petita lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. Per contra, encara haurem d'esperar uns dies per veure Joan Garcia, que ja ha fet dos entrenaments amb el grup, Rafinha i Dani Olmo.
I a Can Barça és també notícia les novetats al cas Negreira. Víctor Navarro.
Citat al Barça a declarar, i la vicepresidenta institucional Helena Fort serà l'encarregada de contestar les preguntes en seu judicial com a representant legal del club. Recordem que al Barça se li acusa d'haver pagat prop de 7,2 milions d'euros durant gairebé dues temporades a l'exvicepresident del CT, Enriquez Negreira, des del seu accés al càrrec i fins al 2018. De la resta de citats, el 25 de novembre el president Laporta, pel seu primer mandat, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde, i també citat com a testimoni per principis de febrer l'expresident Gaspar, per l'època en la qual estava al capdavant del Futbol Club Barcelona.
També en futbol, recordem, 7 de la tarda, Suècia-Espanya, partit de tornada de semifinals de la Nations League femenina. Aquesta setmana ens toca doble sessió d'Eurolliga i el Barça torna al Palau, Alberto.
Un Barcelona que busca retrobar-se avui amb la victòria a Europa després de l'ensopegada davant els Alguiris. En realitat, són dues derrotes seguides a l'Eurolliga per un balanç de 3-3. Arriba una altra setmana amb doble jornada, avui i el divendres a la pista del Partizan. Un Barça que no pot permetre's més derrotes, porta 3 i més a casa al Palau. Avui reben la visita de l'Armani Milan, que és 15è amb dues victòries, una menys que els Blaugrana. Tomas Satoranski es jugador del Barça.
Milán creo que es un gran equipo. Ganaron creo que las dos últimas veces aquí en Palau contra nosotros de Euroliga, y así que tenemos que estar muy enfocado durante todo el partido y bueno, comunicar un poco mejor también, no solo en ataque, pero en defensa también.
El Barça encara no recupera la Provítola i el partit arriba enmig d'un ambient enrarit pel malestar dels aficionats amb el joc i els resultats de l'equip.
En tenis arrenca el Masters 1000 de París i Alcaraz debuta aquesta tarda. Juan Arias.
Què tal? Bona tarda. Contra Cameron Norrie, 31 del mundo. En el cuadro destaca la presencia también de Sinner y Zverev, que es el vigente campeón. El murciano, actual número uno, quiere cerrar el año lleno de éxitos, donde ha conseguido 8 títulos, entre ellos 2 Grand Slam, el Open de Estados Unidos y Roland Garros, y 3 Masters 1000 en los enfrentamientos directos contra el británico. 5-2 para el murciano, que este año eliminó a Norrie en cuartos de final de Wimbledon. Su objetivo, ganar el primer Master 1000 de París y afrontar en la mejor forma posible las dos próximas citas, el Masters de Turín y la Copa Davis con España.
Un reto que tengo por delante de que esta parte de la temporada pues no es que no la suelo hacer muy muy bien, y es un reto lo que me motiva, ¿no? Para intentar mejorar lo que he estado haciendo los años anteriores, intentar pues mejorar el resultado de este torneo, y obviamente pues lo que tengo delante pues intentar ganar lo máximo que pueda, con objetivos claros, lo cual lo estamos haciendo en los entrenamientos y de momento está dando frutos.
Si Alcaraz llega a la final, acabará como número uno del mundo por segunda vez en su carrera tras lograrlo en el 2022. El partido comienza a las 7 de la tarde.
Dos i les 4, rematem, Edu Badia, amb quines últimes hores?
Hola, Gil, bona tarda. És notícia el porter de l'Inter, Josep Martínez, per haver atropellat mortalment amb el seu cotxe un home de 80 anys que anava amb cadira de rodes molt a prop de les instal·lacions d'entrenament del conjunt italià. Lesió de Barrios. Comunicat de l'Atlètic de Madrid, es descarta una lesió important. Estarà 10 dies de baixa per una sobrecàrrega. Messi, en una entrevista a la NBC, confia en poder estar al Mundial de l'any que ve, del 2026, i el tècnic Luciano Spalletti és la primera opció per ocupar la banqueta de la Juve després de la destitució ahir d'Igor Tudor.
Molt bé, tancarem recordant com està la pregunta del dia. @esportscope, avui us preguntem per quina és la figura més important de la història del Real Club Deportiu Espanyol. Dani Solsona, 6,7%. Rafa Marañón, 9,4%. Ricardo Zamora, el Divino, 38,5%. I, potser el tema generacional obliga, opció més votada, Raúl Tamudó Montero, 45,3% de preferència. Gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. Tornem a recordar, una vegada més, 7 de la tarda, Tiempo de Juego per Cope Más, aplicacions, dispositius mòbils, etcètera, etcètera, amb aquesta primera ronda de la Copa del Rei i també el bàsquet i la Nations League femenina. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, molt bona tarda, fins demà.